Он теж спершу міг.
Hola, molt bona nit i benvinguts una vegada més a Contes per somiar. Aquesta setmana és una mica especial, tenim Sant Jordi, és la nostra diada. I a l'espai de contes, doncs, també aprofitarem per explicar-vos històries de cavallers i de dracs. Avui començarem amb una història que segur que us agradarà molt i que segurament que ja coneixeu. La llegenda d'una espasa. Segons la llegenda, fa molt de temps, la gent de Sant Celoni vivia en por perquè un drac ferotge tenia el seu cau ben a prop del camí ral. Aleshores, viatjar per la comarca era molt perillós. Prop de la vila murallada de Sant Celoni, al peu de la muntanya de Montnegre, hi vivia un cavaller valent, en Soler, senyor de Vilardell. Un dia, en Soler de Vilardell va trobar a la porta de casa un captaire que, mort de gana, li va demanar alguna cosa per menjar. En Soler es va compadir del pobre home i va entrar a buscar un pa rodó. Quan va sortir, però, el pidolaire havia desaparegut i en el seu lloc hi va trobar una espasa que lluïa com el sol. Va agafar l'espasa i va veure que tenia alguna cosa especial. La va provar amb un roure centenari i aquest es va esberlar com una canya. Després va donar un cop a una gran roca i es va partir com un formatge. En Soler es va quedar bocabadat. No es podia creure el que estava veient. Allò era un miracle. No va trigar a adonar-se'n que aquell captaire no era una persona qualsevol. Li havia dut aquella espasa màgica, una espasa de virtut, per un motiu ben clar: matar el drac que temoria la població. I així, l'endemà, en Soler es va llevar de bon matí i es va preparar per complir la seva missió. Es va vestir amb la seva millor armadura, va agafar l'escut i va empunyar l'espasa de virtut. A continuació, va anar a pregar a Sant Martí de Pertegàs per encomanar-se a Déu. El drac ja es podia preparar. Els habitants de Sant Celoni, en veure'l, el van encoratjar de valent. Per fi veien que els seus malsons podien acabar-se per sempre. Estaven segurs que en Soler els lliuraria del drac. La fera tenia els dies comptats. Els ànims de la bona gent del poble el van omplir de confiança. Res no podia fallar. Va muntar el seu cavall i es va dirigir a l'amagatall d'aquella bèstia. Un cop va arribar davant del cau d'aquell monstre, la roca del drac, la fera va sortir de seguida traient foc pels queixals. Però quan va veure el seu reflex a la brillant armadura i a l'escut d'en Soler, es va espantar. El monstre no havia vist mai la seva pròpia imatge terrible i ferotge, i allò el va horroritzar. Aleshores en Soler va aprofitar el moment de confusió del drac per tallar-li el coll d'un cop amb la seva espasa màgica. Orgullós de la seva gesta, va arribar al poble on la gent l'esperava al portal de la força per celebrar-ho. Va aixecar la seva espasa tacada amb la sang del drac i va cridar: «Braç de virtut, espasa de cavaller, has mig partit la roca i el drac també!» Però, ai, las, el cavaller es va equivocar. Va donar més importància al seu braç que no pas a l'espasa de virtut que havia rebut per matar el drac. Les paraules que hauria d'haver dit eren: «Espasa de virtut, braç de cavaller, has mig partit la roca i el drac també!» Aquell moment d'arrogància el va pagar molt car, perquè la sang que regalimava per l'espasa li va arribar a la pell i el va enverinar. En Soler només va tenir temps de mirar el cel un últim cop abans de caure sense vida del cavall. Malgrat la seva mort, la gent va estar molt contenta i agraïda amb el cavaller per haver-los lliurat del temible drac. En Soler es va guanyar un lloc per sempre en els cors dels salonins i per això, cada any, Sant Celoni recorda i celebra la seva història. El drac de Vilardell acompanya la colla de diables de Sant Celoni i els nens i nenes de l'escola Soler de Vilardell passegen el seu gegantó. I l'espasa? Sabeu què se'n va fer de la magnífica espasa de Vilardell? Els cronistes medievals expliquen que va anar a parar a l'armeria dels comtes de Barcelona, els quals la van fer servir per guanyar diverses batalles. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
Contes per somiar.
Bona nit, nens. Avui us llegiré un conte que porta per nom L'os amb ulls de botó. Hi havia una vegada un osset de peluix que tenia els ulls de botó. S'hi veia molt bé, però no podia tancar-los per dormir. Això no li importava gaire, ja que sempre estava ben despert. Un dia, però, la Molly, la seva petita mestressa, el va portar al jardí per jugar. I va passar una cosa horrible. Un dels ulls de botó es va descosir i va caure a l'herba. Com es va trasbalsar l'osset? La Molly no se'n va adonar. Estava tan enfeinada col·locant el joc de te que no va veure que l'osset tan sols tenia un ull. Ell feia tot el que podia per fer-li notar, però ella continuava jugant a prendre el te i ni se'l mirava. «Ostres, ostres!», va pensar l'osset. «Què faré ara? Aquesta nit tinc un ball amb les altres joguines i no hi puc anar amb un sol ull». Llavors la Molly va sentir la seva mare cridant-li que entrés. Va endreçar la joguina ràpidament i va córrer cap a dins amb l'osset de peluix a la mà. A l'osset no se li acudia què fer. Havia de recuperar l'ull abans del ball. Va seure a l'armari de les joguines molt trist i callat. El seu amic, el conillet, va voler saber què li passava. «Per què estàs tan trist?», va demanar-li posant la poteta sobre la d'ell. «M'ha caigut un ull de botó a l'herba», va dir l'osset, abatut. «La Molly no ho ha vist i no sé com puc anar al ball amb un sol ull. Què puc fer?». El conillet hi va donar moltes voltes. Finalment va tocar la poteta de l'os. «Tan aviat com sigui de nit i la lluna estigui ben alta, enviaré els soldadets de plom al jardí perquè busquin el teu ull de botó», va dir. «Oh, moltes gràcies», va dir l'osset amb agraïment. Així que quan la Molly se'n va haver anat a dormir i la lluna estava molt alta, el conillet va fer sortir tots els soldats de la seva fortalesa i els va fer despilar cap al jardí. Allà, els soldats van buscar i buscar l'ull de botó, però no van poder trobar-lo. Que estrany! No era enlloc del jardí. Un mullet que passava per allà es va aturar sorprès en veure tants soldats. «Què feu?», va preguntar. «Buscant l'ull de botó de l'osset de peluix Teddy», va dir el conill. «Li ha caigut aquí aquesta tarda i diu que no pot anar al ball d'aquesta nit si no el té». «Valga'm Déu!», va dir el follet. «Jo sé on ha anat a parar». «On?», van demanar-li els soldats i el conillet plegats. «Bé, la fada Pauets ha estat aquí a la tarda», va dir el follet. I com que havia perdut un botó de la sabata dreta, en veure'n un sobre l'herba, l'ha agafat i se l'ha cosit a la sabata. «Jo mateix li he deixat fil i agulla». «Bufa!», va dir el conillet espantat. «I ara què podem fer? Saps on viu la Pauets?». «No», va dir el follet, «no ho sé». «Em sembla que l'osset de peluix no recuperarà l'ull de botó avui». Tothom estava en silenci pensant què fer. Finalment, el follet va parlar. «Tant de bo poguéssim trobar un altre botó. Jo mateix li podria cosir», va dir. El conillet li va agrair molt el gest. «Podria haver-n'hi un a la panera de costura de la Molly», va dir. «Aniré a veure-ho». Així doncs, van tornar tots plegats a l'habitació de les joguines i van buscar dins la panera de la Molly. Però només hi havia botons de nacre que no servien d'ulls. El conill ja estava desesperat. Què podia fer per l'osset? Ja era gairebé l'hora de començar el ball i tenia tantes ganes que el seu amic hi anés. Llavors se li va acudir una idea magnífica. Va recordar que la Molly tenia unes sabates que portaven botons. Si les trobava, potser podria treure'n un i solucionar-ho tot. Va córrer cap a l'armari de les sabates, però la Molly havia portat les sabates negres a arreglar i només n'hi havia un parell de blanques amb botons blancs. «Suposo que un botó blanc també li servirà», va pensar el conillet. «Espero que s'hi vegi igual de bé». Va agafar unes tisores i va treure el botó d'una sabata. Llavors va anar cap a cal l'osset. «Vine», li va dir, «tinc un botó que et servirà. És blanc. però suposo que tant hi fa. Li va portar el fullet, el qual va anar a buscar un rodet de fil de teranyina i una fulla de pi per fer d'agulla. En un tancar i obrir d'ulls, van cosir el botó blanc, l'osset de peluix tornava a tenir dos ulls. «I veig meravellosament», va dir, mirant per tot arreu, «de primera! Se'n veu molt diferent? Realment, se'l veia una mica estrany, amb un ull blanc i l'altre negre. Però el conillet li va dir que estava molt bé, i així se'n va anar al ball sentint-se molt content. L'endemà, la Molly va anar a posar-se les sabates blanques i quina sorpresa va tenir en trobar que li faltava un botó. «Però si ahir, quan les vaig desar, hi eren tots dos», va dir. «On pot ser l'altre?» Aleshores, va veure l'osset de peluix que la mirava fixament amb els ulls de diferent color. Va anar cap a ell i el va agafar. «Oh, pobrissó!» va cridar. «Qui t'ha posat aquest botó blanc a l'ull? Ahir els tenies tots dos negres. Segur que han vingut les fades aquesta nit i te l'han cosit». La Molly va observar amb cura l'ull i va veure que estava cosit meravellosament bé, amb fil de teranyina en lloc de fil de cotó. Llavors va estar segura que alguna fada havia estat treballant i va tenir una gran alegria. «Ara sé segur que les fades existeixen», va cridar. «Oh, osset, et quedaràs amb l'ull de botó blanc per recordar-m'ho sempre. Tant de bo poguessis explicar-me què ha passat». Però l'osset mai no li va explicar res. Encara avui té un ull blanc i l'altre negre. Si alguna vegada te'l trobes, segur que el reconeixeràs.
Contes per somiar.
Catacrac, ara toca la història del drac.
Fa molt i molt de temps, hi havia un país situat al cor de la terra, ben avall, sota els camps, els rius i les muntanyes. En aquest país, sense cel, hi vivien uns animals desconeguts. Tenien cos de sargantana, pell de cocodril i dents com espases. En Catacrac era el més curiós del país.
«Com és la terra per fora?»,
preguntava.
«Perillosa, molt perillosa»,
contestaven els seus pares traient foc pels queixals. Una nit se'n va anar sense dir res a ningú. Durant dies va travessar coves i túnels, fins que...
«La sortida, per fi!»
La capa de la terra era un brodat de colors. Tot era nou per al Catacrac, fins i tot el fred.
«M'escalfaré una miqueta»,
es va dir tremolant. I va escopir una bafarada de foc tan gran que es va veure des del palau. La princesa i els seus patges van arribar corrents. En veure en Catacrac, es van posar a tremolar com a fulles.
«Sóc en Catacrac! Sóc en Catacrac!»,
va dir ell.
«Us escalfaré una miqueta perquè no tingueu fred».
El grup va fugir cames, ajudeu-me a refugiar-se al poble. «Ens ataca una bèstia», cridava la princesa.
«És un drac, Altesa!».
«Un què?».
«Un drac!».
Les portes del poble es van obrir i en va sortir una vaca.
«Menja't una vaca i vés-te'n d'aquí»,
va dir algú. En Catacrac es va endur la bèstia al bosc, però no se la va menjar. Dia rere dia, del poble en sortia un animal, però els humans ni rastre. I el bosc s'anava omplint de vaques i porcs, de cabres i bens, de galls i gallines, fins i tot de gats i gossos. La princesa va entrar al bosc pensant-se que seria el dinar d'un drac, però... quina sorpresa! I de sobte, el galop d'un cavall i una espasa afilada. «Atureu-vos, cavaller!», va cridar la princesa. Però a terra ja hi havia un toll de sang. Del toll en va néixer una planta amb flors roges com la sang. El cavaller va tallar una flor.
«Punxa!»,
el dit li sagnava. «Les dents del drac també, però no ens volia fer mal»,